Bé, comencem, doncs. Intentarem ajustar-nos a l'horari previst. I enllaço ara amb la reflexió inicial que feia en presentar el programa. Hi ha una coincidència generalitzada en el fet que assistim, se li doni la significació que es vulgui, a un retorn al lloc i a un retorn del lloc que obeeix a múltiples factors. Per una banda, és un fet que els actuals processos de globalització, en qualsevol de les seves manifestacions, han desencadenat una sorprenent i inesperada tensió dialèctica entre el global i el local. Vivim en una tensió contínua entre fragmentació per un costat i homogeneïtzació per l'altre. De manera sorprenent, però, en comptes de minvar el paper dels llocs, la globalització n'ha augmentat el seu pes específic en totes les seves dimensions. Ens ho han explicat prou bé David Harvey. Intento parlar a poc pels col·legues italians. En la seva teoria sobre la compressió espacial temporal, ens ho ha explicat també prou bé Manuel Castells, en les seves reflexions sobre l'era de la informació i el poder de la identitat. Per tant, això és sobradament conegut. Castells, en concret, mostra i demostra que quan més abstracte es fa el poder dels fluxos globals de capital, tecnologia i informació, més concretament s'afirma l'experiència compartida en el territori, en la història, en la llengua, fins i tot, en el lloc. És a dir, que el poder de la identitat no desapareix a l'era de la informació, sinó que es reforça. Vivim plenament immersos en aquesta paradoxa territorial. A partir d'ara, això sí, i s'ha de deixar clar, aquesta identitat ja no serà mai més la mateixa. Serà una identitat múltiple, heterogènia, multifacial i fins a cert punt imprevisible que en gran mesura es reconstruirà una i altra vegada, deixant de ser, per tant, quelcom monolític i immutable. I en aquest context, els llocs actuen talment un vincle, un punt de contacte i d'interacció entre els fenòmens globals i l'experiència individual. És a dir, el local i el global s'entrecreuen i formen una xarxa en la qual ambdós elements es transformen com a resultat de les seves mateixes interconnexions. Per altra banda, i per fi, ara ens adonem també que els llocs no són simples localitzacions, que una cosa és el lloc i l'altra és la localització, que els llocs no són simples localitzacions, fàcilment identificables en els nostres mapes a partir d'un sistema de coordenades que ens ha ensenyat des de fa segles a situar els llocs en el mapa, un sistema de coordenades que ens marca la seva latitud i longitud. La modernitat ens va fer creure que l'espai geogràfic era un espai geomètric, topològic gairebé. I ara ens adonem que això no és exactament així i que potser havien confós lloc i localització. I ens adonem que l'espai geogràfic és fonamentalment un espai existencial, un espai conformat per llocs, la materialitat tangible dels quals està tenyida, està banyada, d'elements immaterials i intangibles que converteixen cada lloc en quelcom únic i intransferible. Ens n'hem convençut d'això, ens ho hem cregut, i justament perquè ens n'hem convençut i ens ho hem cregut, com a societat, això ha fet que els espais de la vida quotidiana, els paisatges ordinaris, adquirissin de nou el rol i la visibilitat que probablement havien perdut, si més no en excés. I no és d'estranyar en aquest sentit que proliferin a tort i a dret iniciatives mixtes, híbrides, des de tots els camps socials, culturals, polítics, tan diverses que costaria moltíssim de sintetitzar, però per deferència als nostres col·legues italians que avui ens acompanyen, per exemple, el projecte Luoghi di Valore, fantàstic, extraordinari, un projecte molt interessant, de més de 10 anys de recerca, veritablement recerca sobre aquesta qüestió que s'ha portat a terme a Itàlia, o una experiència més recent, més propera, una experiència artística, Microgrames, impulsada per l'artista Alicia Casadesús, que avui també ens acompanya, i pel poeta Antoni Clapés. Dos exemples entre milers, que emergeixen de la societat civil de punta a punta del planeta, sense parlar-se, sense coordinar-se, senzillament perquè, com en aquesta tardor, quan plou, els bolets surten, i surten arreu, i pràcticament al mateix temps i al mateix moment. Hi ha una música de fons similar, hi ha una música de fons semblant en totes aquestes iniciatives que es manifesta de manera particular, això sí, en funció de cada context específic. Iniciatives que tenen també un elevat component polític. Hi ha clarament un ressorgiment de les mobilitzacions socials a partir del lloc, dels llocs i pels llocs. La renovada reivindicació dels espais públics, la reclamació del dret a l'habitatge, del dret a la ciutat, la reclamació del paisatge com a bé comú, del paisatge entès com a bé comú, i només voldria recordar pels estudiants de màster que també són aquí presents, en concret en aquest cas els de Patrimoni Natural i Cultural, aquest darrer número d'aquesta revista extraordinària francesa, Le Carnet du Paysage, que és de les millors revistes sobre el tema publicades en francès, dedicat exclusivament a aquesta qüestió, al paisatge com a bé comú. Ja no l'aigua, o l'aire o altres recursos naturals, sinó el paisatge com a bé comú. Com deia, per tant, estan emergint mobilitzacions socials a partir d'aquestes reivindicacions dels espais públics, del dret a la ciutat, del paisatge com a bé comú, o les noves xarxes de cooperació entre grups socials. Tot això és a l'ordre del dia i no és per casualitat, no és per atzar. No cal que em posi exemples perquè qui ha de fer la conferència és la Bel Albet, que deu pensar, aquest ara no m'havia de presentar només. Sí, l'havia de presentar però volia fer una petita introducció general. Hi ha moltíssims exemples que tots ens venen al cap, tant en espais metropolitans com en entorns rurals. I això també és important deixar-ho clar. Això succeeix, està succeint simultàniament arreu. El que abans en dèiem el camp i la ciutat, avui ja costa més de distingir aquestes dues categories com a tals, però si més no, en entorns urbans, en entorns metropolitans i en entorns més rurals, si voleu dir-ho així. La Claire Colomb, sociòloga i geògrafa anglesa, que havia de ser avui aquí i que malauradament no hi ha pogut ser i que lamenta moltíssim no poder-hi ser, comentava l'altre dia per telèfon que està a punt de sortir un número especial de la revista, una revista coneguda per molts dels presents, Territory Politics and Governance, sobre el tema central d'aquest seminari i més concretament sobre el territori i l'espai urbà com a catalitzadors dels nous moviments socials. Bé, de tot plegat i de moltes més coses, i cadascú des de la seva perspectiva, ens en parlaran aquest matí Abel Albet, Marina Garcés i Maria Josep Balzac, un geògraf, una filòsofa i una historiadora i teòrica de l'art. És una combinació fantàstica, en aquest sentit, és just el que volia. Bé, obre el foc, Abel Albet, ara sí, ara vaig per tu, amb la ponència Repensant el lloc, repensant els llocs. L'Abel ens situarà en el tema, per això l'hem posat just a l'inici, ens situarà una mica més en el tema encara. L'emmarcarà, entre altres raons, perquè ell ha seguit molt de prop aquest special turn, aquest gir especial que va tenir lloc en les ciències socials i les humanitats també, ara fa uns 30 anys. L'Abel Albet és professor de Geografia Humana a la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del col·lectiu Espais Crítics i codirector. Teniu fulletons just a la taula del de fora sobre aquesta col·lecció, junt amb Núria Benach, de la col·lecció Espacios Críticos. Per mi, i no ho dic perquè siguis present, perquè ho he dit quan tu no hi eres, del millor que hi ha en aquests moments en el panorama literari i geogràfic, no només estatal, sinó internacional. I m'ho crec, no només estatal, sinó internacional. És una col·lecció que comença a ser coneguda i valorada en molts d'altres països, per exemple a Itàlia, i són d'aquella mena de petits tresors del valor dels quals hom se n'adona quan ja s'han perdut, cosa que espero que no passi mai en aquest cas. Moltes gràcies i abans de donar-te la paraula també voldria agrair la presència del nostre degà, Àngel Quintana, que estarà aquí aquest matí entre nosaltres. Gràcies. Sí.
Doncs... Funciona? Sí. Doncs bon dia a tothom, gràcies per ser aquí i sobretot gràcies a la Universitat, el Departament, la Càtedra i en Joan Noguer per haver organitzat aquest acte i també ara en concretament per haver-m'hi convidat. Quan feu totes aquestes introduccions pensava, ostres, si la invitació era un honor i un repte encara més, no? Perquè resulta que és la primera jornada, el primer dia, a mi em toca ser el primer, trencar tants gels, bueno, no és fàcil. I més també tenint en compte aquesta presentació, no ja la personal amb mi, sinó la presentació del que es pretén, no? Amb aquesta jornada i quina és l'orientació, quin és l'enfocament en relació al lloc o a la geografia que estava fent ara en Joan, doncs pensava, sí, va per aquesta línia i bueno, és cert que un s'hi sent identificat i que segurament hi ha coses per dir. També és un repte perquè, bueno, com deia, alguns ens han encolomat en aquest bloc primer que és d'idees i conceptes. I bueno, no sempre és fàcil de transmetre les reflexions sobre idees i conceptes, però segurament és necessari i segurament també coincideixo en que aquesta trans o interdisciplinaritat d'aquest bloc del matí doncs, és òptim, per diverses raons, una de les quals seran també les meves conclusions. Sigui com sigui, em toca parlar, com no podria ser d'altra manera, és l'únic que sé, doncs, des de la mirada de la geografia. I, bueno, segurament la geografia té i ha tingut molt a dir amb la qüestió del lloc i doncs és el que intentaré remarcar avui, ara i a continuació, però no només. Una qüestió tècnica, no m'agraden els PowerPoints, però també pensant que potser podria posar una mica d'ordre i d'endreça en algunes idees i que potser també podria ser útil a això, qui no té el català o el castellà com a llengua habitual, doncs potser veure-ho en una pantalla pot ser útil. La meva proposta de la meva intervenció estaria centrada o dividida en aquests tres grans temes d'un ordre i d'una dimensió molt desigual. M'agradaria començar, doncs, parlant d'aquestes genealogies del lloc. En Joan ja n'ha fet un breu introducció, no? Bé, presentació de les maneres en què des de la geografia, no? Hem estat a vegades parlant, conceptualitzant del lloc, no? I lloc utilitzat a vegades de maneres molt diverses, a vegades molt diferents també entre elles. Només per fer una breu repàs genealògic de maneres que des de la geografia ho hem treballat, no? O se'ns ha reconegut que la geografia era una disciplina, una ciència vinculada estretament als llocs. Les monografies regionals, aquelles geografies, si voleu, vidalianes, perquè Vidal de la Baix doncs, potser és el referent primer i obligat, que estaven caracteritzades per ser treballs molt ben fets, a vegades el treball de tota una vida de 40 anys sobre una regió, una comarca, un lloc. Segurament és el tipus de geografia per la qual se'ns ha reconegut els geògrafs. És aquell tipus de geografia segurament això, molt ben fet, unes descripcions a vegades d'una qualitat literària enorme, però purament descriptives, no? Descripcions molt ben fetes sobre llocs, sobre comarques, sobre regions. Ens ha caracteritzat, ens ha etiquetat els geògrafs per lo bo i per lo dolent, diguem-ho així, no? Perquè se'ns ha això, situat en una disciplina, en una ciència, en una manera de fer, però també se'ns ha etiquetat segurament com aquells que simplement descriuen i presenten territoris, llocs, espais d'una manera molt passiva, molt estàtica. Una altra manera en la qual des de la geografia hem utilitzat, no?, el concepte de lloc o la idea de lloc, totalment diferent a l'anterior. Lloc entès com un node en una xarxa, no?, com una topologia, no?, com una localització, ens deia també ara en Joan, no?, com una, si em permeteu, com una estadística, com una dada, com un joc de coordenades damunt d'un mapa. Segurament això, utilitzar o identificar el lloc amb aquestes nodes, no?, amb aquesta topologia, a vegades ens va costar una mica més el llenguatge que estaven utilitzant altres ciències, sobretot les ciències més pures i dures. Segurament ens va situar una mica més en aquest context científic, però segurament ens va allunyar molt sovint de la realitat, no?, del tocar de peus a terra. Ens va aprofundir en una abstracció, entendre els llocs com una abstracció i poca cosa més. Un tercer gran tema, i que en Joan coneix prou bé, no?, quan hem començat a conceptualitzar el lloc pels sentits, pels sentiments, per les emocions, per les vinculacions, per les identitats. Quan hem començat a parlar de sentit del lloc i de rebot, doncs, de topofílies o de topofòbies o de no llocs. Fa poc, en una presentació d'un llibre, jo recordava dir, caram, des de la geografia entendre els llocs per la seva sentits, sentiments, sensacions, penso que va ser una grandíssima aportació, però que encara no sabem ben bé per què potser aquesta aportació va quedar com diluïda, amagada, difosa entre altres. I només molt recentment semblaria que hem tornat a recuperar aquest sentit del lloc, però a vegades sota etiquetes que en diem d'unes geografies emocionals o d'unes geografies culturals o d'unes geografies socials. Però això, potser no reconeixent el valor que aquesta identificació del lloc a partir d'aquesta sentiments podien aportar. Jo, recuperant ara el títol genèric de la jornada, aquest retorn al lloc, em plantejava, si parlem de retorn al lloc, és que aquell lloc en algun moment determinat va desaparèixer o se'n va anar a no sé on, o es va difuminar, i resulta que, doncs, que ara ens retorna i l'hem de tornar a considerar, no? Si era així, d'aquí la meva proposta de dir, doncs repensem-lo, no? Si és que ens està retornant, si aquest lloc retorna d'alguna manera o d'alguna disgressió determinada, com és que ara l'hem de pensar o l'hem de repensar? Jo pensava també, si aquest lloc retorna, el tornem a valorar, i alguns dels exemples de com es valora, alguns exemples pràctics de com aquest lloc es torna a valorar, doncs ens els esmentava també en aquesta presentació en Joan. Jo pensava, segurament si ara el tornem a reconsiderar, a revalorar, és perquè, o potser té aquesta història diversa, dispersa, no prou concreta, a vegades no prou interessant o amable per molta gent, però potser també perquè hem passat una etapa que jo potser coincidiria bastant amb aquest moment de la globalització que s'esmentava ara, en què parlar del lloc o pensar dels llocs era etiquetat d'una manera reaccionària i excloent, no? És a dir, que hem ja sigui des de la mateixa geografia o com sobretot des de fora, doncs ens identificàvem aquests llocs des d'una òptica, insisteixo, reaccionària, excloent, i per tant potser serà bo que la repensem, eh? I que la resituem i que potser fem algunes propostes per superar aquesta etapa reaccionària i excloent. Què vull dir o què és, penso que s'ha entès, perquè el lloc o la conceptualització del lloc hagi passat o hagi patit aquesta etapa de ser identificat amb una mirada reaccionària excloent. També ho esmentava en Joan, no ens hem posat d'acord, però suposo que era coincidim en moltes coses i per tant doncs, tant noms com idees queden reiterades i reflectides. No? Dos noms, dos personatges claus en el pensament geogràfic, David Harvey i a continuació també Doreen Massey, que esmentava en Joan, com a dos referents que ens han ajudat o que ens ajuden encara avui a entendre aquesta, d'entrada, deixeu-ho així, aquesta mirada reaccionària excloent que deia per la qual ha patit o ha passat el concepte del lloc. Un text d'en Harvey dels anys 90 ja, que es titula precisament així, From Space to Place and Back Again, no? De l'espai al lloc i de retorn i a l'inrevés, no? En la que, bueno, potser ell fa una, per mi, acurada, adient, definició o presentació de per què aquest lloc conceptual, lloc en abstracte, lloc genèric, però també els llocs a la pràctica haurien patit aquesta deriva que els hauria allunyat tant de la genealogia precedent com d'una correcta mirada òptima, mirada per acostar-nos-hi. Ell diu, Harvey diu, com insisteixo, com ens esmentava també en Joan, el paper, el nou paper que han hagut de jugar els llocs davant de la onada, del tsunami, potser per dir-ho més en forma més gràfica, de la globalització. Harvey parla de, com dèiem, de la compressió espai-temps, aquesta que ens ha fet a partir de les propostes tecnològiques, de les tecnologies de la informació, de la comunicació, d'internet, dels mitjans de comunicació, dels mitjans de transport, que haurien passat a replantejar radicalment aquesta correlació entre espai i temps i dels quals els llocs no haurien estat aparentment els més grans afectats, els més grans atacats, els més grans qüestionats. Aparentment, aquesta globalització que equalitzaria, permetria per la seva simultaneïtat i la immediatesa dels canvis, de les transformacions, que tots els llocs, aparentment, teòricament, tots els llocs arreu del planeta tinguessin les mateixes, o potencialment poguessin tenir les mateixes característiques, els mateixos trets, no? Per d'una homogeneïtzació potencial dels llocs i, per tant, doncs, que aparentment, potencialment, la localització de qualsevol element d'aquesta globalització podria ser posada arreu del planeta. Harvey ens ve a dir que l'origen d'aquest, deixem-ho, no sé si amb desprestigi o menyspreu en relació al lloc, és pel fet de que dins d'aquesta globalització tot circula, tot flueix, tot es mou, insisteixo, de manera simultània, de manera immediata, cosa que mai abans havia passat. Potser abans parlàvem de mundialització, però no de globalització, precisament per aquesta immediatesa, en la qual segurament l'element que és més volàtil, més mòbil, més més propi, que mou més pròpiament dins d'aquesta globalització, seria el capital. El capital que va buscant, que es va movent constantment a la recerca d'oportunitats, a la recerca d'inversions. És allò que ara mateix, pràcticament el 99% del diner, del capital que s'està movent ara mateix en el món, és diner que compra o ven diner. És la gran mercaderia per excel·lència. La mobilitat d'aquest capital, doncs, és, segons Harvey, quasi bé perfecta i quasi bé absoluta. Davant d'aquesta mobilitat, Harvey ens diu, els llocs són fixes, els llocs són immòbils, i aquest xoc de una extrema mobilitat del capital i l'extrema estaticitat, passivitat dels llocs és el que fa que hi hagin les tensions, fa que hi hagin les crisis, fa que hi hagin que els llocs s'hagin d'adaptar constantment a les condicions, a unes condicions que els hi venen imposades més enllà dels seus límits i que els llocs passin a ser vistos com una forma de permanència, d'estabilitat, d'estaticitat, de passivitat en el constant fluir de l'espai, del temps i del mateix capital. Aparentment, Harvey ens ve a dir, dius, això és una gran raó per la qual menysprear el valor dels llocs, el valor de l'espacialitat. Segurament, en part, té raó i són uns arguments prou vàlids, prou interessants, que ens ajuden a entendre una mica aquesta visió passiva, estàtica, que per molta gent hauria adoptat el lloc. En el mateix text, Harvey ens recorda, ens diu, ens dona arguments pels quals, com a reacció, els llocs s'haurien convertit en els territoris preferents de, apuntava aquí, a la defensiva, no? de resistència davant d'aquesta mobilitat total, d'aquesta globalització, d'aquesta constant necessitat d'adaptació, de trobar, d'inventar-se les millors condicions per rebre aquestes inversions de capital que s'estan movent. Aquesta idea li serveix a Harvey també per explicar, per justificar com això en els anys 80, sobretot als anys 90, hi ha un esclat de nacionalismes, des de la desintegració de la Unió Soviètica, de Iugoslàvia, però també un esclat dels localismes, no? A totes les escales. No? Les persones en aquest context tendiríem a pensar més en la nostra seguretat del nostre lloc, no? De la nostra territori més immediat, que no pas en els beneficis o en la bondat d'aquesta mobilitat, d'aquesta globalitat. No? I això ens tendiria a recloure'ns en barris tancats, no? Aquelles gated communities, en el refús del de fora, en el refús que és diferent a nosaltres, en el refús del migrant, no? En l'exclusió, en la separació de qui no és exactament com nosaltres, com la meva immediatesa. També perquè, si els llocs són passius, estàtics, i el que el seu interès és captar aquest capital mòbil que està circulant arreu, els llocs, la principal funció que passen a tenir els llocs és precisament la de vendre, no? La de vendre, la de captar aquestes inversions o aquests turistes, és igual, que estan circulant arreu. No? D'aquí que els llocs entrin en un joc, a vegades brutal i salvatge, de competència, no? Entre ells, que es jugui la carta dels màrquetings, dels brandings, etc., perquè és clau, és el que garanteix la supervivència de cada lloc concret. No? Si jo aconsegueixo atreure més turistes o més inversions que el lloc del veí, garantiré la meva supervivència, la meva futur com a lloc, com a indret. Deixeu-me repassar el mateix a la vista del que diu en un text quasi bé paral·lel i que quasi bé tracta de les mateixa enfocament, la mateixa temàtica d'Orin Mase, amb un text que també té un títol significatiu, interessant, que és A Global Sense of Place, un sentit global del lloc. I faria servir, jo faria servir els mateixos plantejaments, els mateixos arguments que jo que esmentava en el cas de Harvey. No? La reacció que els llocs tenen davant d'aquest, deia, aquest tsunami que suposa, aquest trasbals gruixut que suposa la globalització. Massi ens reconeix, és veritat, el capital en el context de la globalització i que ho permeten les tecnologies, els mitjans, etc., és extremadament mòbil, és extremadament volàtil. Segur, està claríssim, és indubtable, és inqüestionable. I des de la geografia ens hem dedicat també a demostrar-ho, a evidenciar-ho. Però Massi ens recorda, sí, el capital és mòbil i Harvey segurament té raó, però hi ha altres coses, que altres elements que també es mouen en aquesta globalització. Les persones, la cultura, la política, les idees, els costums. Tot això també participa d'aquesta globalització, d'aquesta mobilitat, d'aquesta volatilitat. No? I ell ens dirà, no ho podem dissociar de la volatilitat, de la mobilitat del capital. Ell ens ve a dir, està bé, és cert que les tensions entre el que és mòbil, volàtil i el que és més estàtic, material, fixa, següent explica, justifica moltes de les tensions, del xoc i del joc de tensions que es produeixen en aquest moment, però ell ens recorda, segurament és molt més important veure, analitzar, valorar el que ella anomena les power geometries, no? les diferents geometries del poder, no? les desigualtats en aquests fluxos, no? El posicionament desigual en el joc de la globalització. Qui controla la globalització? Segurament és més important, és més decisiu per entendre aquestes tensions, aquests xocs, buscar, interrogar, analitzar, interpretar qui controla, quina posició té cadascú en aquest joc de mobilitats i d'estaticitats. Segurament tractar això, analitzar això, ens explicarà molt més de les diferències de l'èxit o del fracàs d'un lloc. Dit d'una altra manera, les persones i també els llocs, la seva realitat, el seu èxit, el seu fracàs, no? el seu progrés o el seu estancament, segurament aniran més aviat, els entendrem més aviat segons quin sigui el seu posicionament, segons quin sigui el seu ús en d'aquesta globalització. No? Un turista es belluga pel món, es belluga gràcies a la globalització, però un refugiat també es belluga en aquesta globalització, però la seva mirada, la seva raó de ser, la seva causa, els seus objectius són totalment diferents. Per tant, no els podem posar en un mateix pot, ens dirà ella, en un mateix joc. No? I a partir del mateix Mase, el mateix text, i de com no hi ha els llocs, sinó el concepte de lloc, no? La idea genèrica de lloc, hauria també caigut, raons per les quals també hauria caigut en aquesta mirada reaccionària i excloent. Massi ens diu, segurament els llocs i la geografia tenim bona part de culpa, però massa sovint el temps el trobem assimilat al moviment i, per tant, al progrés, i l'espai el trobem assimilat amb allò que és estàtic, passiu, reaccionari. I insisteixo, segurament des de la geografia a vegades hem contribuït a això, no? aquesta dicotomia entre el temps com que canvia, no? Com que evoluciona, doncs és més fàcil d'identificar-lo amb alguna cosa que és positiva o que és progressiva, que és transformadora, etcètera, etcètera. Això hi hem contribuït des de la geografia, amb alguna d'aquelles genealogies que jo esmentava abans, segurament hi han contribuït d'una manera específica, però segurament també des de fora, no? És a dir, és típic i tòpic que a la geografia o als geògrafs se'ns atribueixen una sèrie de qüestions, de coneixements, d'informació, que certament s'identifiquen exclusivament amb la informació geogràfica, no? És que es confonen la geografia, la seva capacitat d'anàlisi, de transformació, d'interpretació, amb una informació geogràfica, no? Fas geografia, vol dir que et saps les capitals, els rius, no? Vols dir que tens totes les dades sobre el territori, no? Per tant, això, una manera de saber acumulatiu, descriptiu, estàtic. La meva idea, la meva proposta és venim d'on venim, no? En geografia, hem tingut aquella genealogia de construcció mental de què és el lloc, de què és l'espai, què és el territori, i que aquest moment, aquesta etapa de triomf, de generalització de la globalització, aparentment no hauria fet sinó contribuir a aquesta mirada reaccionària, excloent, passiva, estàtica dels llocs, del lloc com a concepte i dels llocs a la pràctica. Com he començat dient, la meva proposta per avui és dir, bueno, mirem, i amb l'ajuda de grans noms de la geografia com Harvey i Massey, doncs mirem d'on ve aquesta mirada reaccionària excloent dels llocs, però potser atrevim-nos a fer, no sé si propostes, no, de repensar o aquest sentit de lloc, aquesta conceptualització del lloc, però potser si atrevim-nos, doncs, a veure si és que hi ha una alternativa, no? Si és que hi ha una manera diferent de conceptualitzar tant el lloc, l'etiqueta genèrica del lloc, com la manera d'acostar-nos als llocs concrets. Així genèricament jo proposava, bueno, si és possible, si existeix, si és que podem construir un sentit crític i, seguint l'estela de Massey, doncs un sentit global, no? Del lloc, un sentit crític i global que excloguin aquella mirada reaccionària excloent, no? I que alhora donin sentit, veritable sentit, a l'estudi de la realitat en els llocs. No sé, proposem-ho, no? Però una proposta, no sé si ens hi hem atrevit mai massa, des de la geografia a crear alternatives, no? A fer mirades realment alternatives que trenquin amb aquella genealogia i amb aquesta dinàmica reaccionària d'entendre els llocs, no? Proposo cinc àmbits, cinc enfocaments per repensar aquest sentit del lloc i intentar construir aquest sentit més crític i global del lloc. Un primer que seria deixar d'identificar els llocs amb comunitats tancades, definides. Jo aquí apuntava que els llocs no tenen per què tenir una única i exclusiva identitat. Tenim una rèmora molt dura, molt difícil de trasbalsar, de modificar, que ens identifica els llocs, els territoris, amb una sèrie de característiques donades, molt sovint donades per la història, però és igual, si no donades per la tradició. No? França, què és França? França és allà on es parla francès, no? Allà on els ciutadans són francesos, allà on els ciutadans són blancs, són catòlics, no? Identificar un lloc amb una sèrie de característiques úniques, unívoques, això és una típica i tòpica tradició de la geografia, no? De les tantes enciclopèdies com ens han encarregat de fer, no? I enciclopèdies que això servien per justificar, per aprofundir en estats, en nacions, en nacionalismes, en colonialismes, en imperialismes, i que per tant doncs, interessava molt que els llocs tinguessin una identitat única, exclusiva i també excloent. No? Bueno, ja ho hem començat a fer, i des de moltes disciplines i des d'una mirada oberta de la societat, doncs, comencem a tenir bastant clar que la societat és múltiple, i que les identitats que construeixen una societat són múltiples. No? Potser encara no ens costa de veure que també les identitats que construeixen un territori també han de ser o són múltiples. No? I que els llocs, jo apuntava aquí, com les societats, no? Estan plens de conflictes interns. No? I que segurament podem començar a canviar la manera d'entendre les coses, la manera d'entendre els llocs, si els comencem a definir, si els comencem a estudiar, si els comencem a interpretar precisament pel seu conflicte. No? Conflicte que no vol dir necessàriament xoc o violència, sinó això, no? la diversitat d'interessos, de mirades que un mateix lloc pot contenir. És una pista, és una pista. Segurament, insisteixo, això altres disciplines fora de la geografia han començat a fer-ho amb prou d'èxit, i segurament és una de les pistes que hauríem de seguir més clarament des de la geografia. Un segon línia, proposta, intenció. No posar límits, no començar posant fronteres. Mediatitzar, relativitzar el concepte i el traç dels límits i de les fronteres. No? Aviam, els límits i les fronteres a vegades ens són molt útils per moltes coses, i des del punt de vista doncs, de l'administració o de la informació geogràfica doncs, es va bé tenir això, àmbits, àrees. Però no pot ser el primer criteri, el criteri essencial per parlar dels llocs, per definir els llocs, no per jugar, explicar, per interpretar els llocs. Però torna a ser allò, una d'aquelles coses típiques i tòpiques, si més no, que ens ha passat, no? En geografia. Fem el mapa, fem les fronteres i llavors expliquem el que hi ha dintre d'aquestes fronteres. No? Expliquem els llocs a partir de les seves delimitacions. Un cop he fet una delimitació, expliquem què hi ha dintre d'aquest àmbit. No? De nou, això és una herència d'aquelles de les monografies regionals, quan estudiàvem regions i comarques, que segur que el primer pas era aquesta, traçar els límits i les fronteres. O ens anava de fàbula quan aquests límits eren traçats doncs, pel mar. No? Una illa és el lloc ideal perquè ja té les fronteres que ens venen donades de per si. No? Potser així, no considerant, si més no considerant en primer terme, en primer lloc, com a element definitori, com a element previ als límits i les fronteres, podrem començar també a treballar, a veure que la definició d'un lloc no hauria de venir per la seva contraposició amb l'exterior, sinó pel seu particular lligam amb l'exterior. No? És a dir, què és França, no? Per no dir què és Espanya o què és Itàlia. No? França és el que no és, no? És a dir, la diferència amb els seus veïns, no? la ratlla, la frontera. Bé, una manera que potser ens podem començar a acostumar a entendre els llocs és no pel que no són en relació al veí, a l'exterior, sinó quin tipus de relació, quin tipus de lligam té un lloc amb la resta de llocs. Torno a insistir, això segurament requereix transformar bona part no només dels nostres mètodes de treball, sinó de les nostres informacions, no? Perquè si bona part de la nostra informació, geogràfica, està feta a partir d'uns compartiments força estancs que en diem comarques, regions, estats, etc. No? I tota la informació, tot el coneixement està basat en això, en aquests compartiments estancs, més que no pas amb la informació o amb les relacions que aquests compartiments poden arribar a tenir entre ells. Un tercer punt, un tercer tema, un tercer mirada que potser ens pot ajudar a veure o a entendre aquest sentit més crític i més global del lloc, no? I superar aquell caràcter reaccionari, excloent, etc. Entendre els llocs, jo apuntava aquí, com un context canviant. No com a ens estàtics inamovibles. De nou, això va molt en contra de com els hem estat treballant fins ara els llocs. I ja veieu que quan parlo de lloc parlo a moltes escales molt, molt diferents. No? També segurament el lloc estàtic per excel·lència doncs segurament és el marc de l'estat. No? Els estats tenen una història, però molt sovint la identifica amb una història quasi bé natural, no? Que venen des de la mateixa creació del món ja existien aquests estats. No? O molt sovint parlem de la història de França o la història d'Itàlia i la remuntem fins això, als neolítics. Aquest marc que donem per inamovible no és cert, no? No ha sigut mai cert. No, no el vulguem perpetuar ni cap enrere, en la història, no projectem aquests límits, aquest marc local cap enrere en la història, ni molt menys tampoc en el present ni en el futur. No? Les interaccions socials, no? Que són les que construeixen els llocs, que construeixen el territori, no estan congelades en els temps. No? Els llocs no són estàtics, no? Els llocs són processos. De nou, és com una mena de gran repte, perquè el que ens va més bé és que els llocs no siguin processos. No? El que ens interessa molt, el que ens és més fàcil, dic que ens interessa perquè ens és més fàcil de fer, són retrats, fotografies, mapes, que reflecteixin una realitat i que donem aquell reflexa aquell mapa, aquella fotografia ja per sempre més. No? Fem aquell retrat, fem aquell mapa i ens quedem tan satisfets. No? Clar, si els llocs els entenem com una cosa en procés, voldria dir que hauríem d'estar constantment refent, reescrivint les nostres geografies, no? Constantment remapificant, no? Recartografiant la nostra, els llocs i la nostra realitat. Bueno, segurament sí. Això ens costa fer-ho, des de la disciplina geogràfica i costa molt també d'entendre des de fora que segurament allò que dèiem, no? Les fronteres poden ser canviants, les realitats són canviants, no ens importa tant l'estaticitat, la passivitat d'aquest territori, sinó la seva constant volatilitat en quant que són processos socials en constant transformació. No ens hauria de costar tant des del moment en què hem entès, hem integrat, no? Hem assumit que la globalització és allò que dèiem, no ha començat, no? La constant mobilitat, la constant transformació, la constant efimeralitat, etcètera, etcètera. Lligat amb això, quart punt, quart tema, quarta apropament al tema, l'especificitat dels llocs. Segurament sí que la globalització ha contribuït a que els llocs cada cop s'assemblin més, siguin més homogenis, però bé, els llocs continuen tenint les seves identitats, les seves especificitats, les seves singularitats. I aquí m'agafo bastant amb el que insinuava Dori Masse, no? Quines són aquestes especificitats, singularitats, no? Com les estudiem, com les analitzem, no? Pels seus trets naturals, pels seus trets històrics singulars? Bé, potser l'especificitat, la singularitat, també la identitat d'un lloc vindrà donada o pot anar donada per les seves interaccions, no? Allò que dèiem, les especials relacions de cada lloc amb l'exterior, amb la resta de llocs, no? Amb la mateixa globalitat, no? Masse també ens insinuava allò de dir no tothom viu, no tothom disfruta o pateix la globalització de la mateixa manera. Bueno, vet aquí segurament un dels grans raons, un dels grans rerefons, un dels grans elements que ens caldrà estudiar perquè contribueixin a definir precisament les especificitats, les singularitats dels llocs. No? I finalment, cinquè punt, cinquena proposta, cinquena línia, cinquena idea, no? per construir un sentit crític i global del lloc. No? Les escales. Tant en aquella genealogia que he començat fent com molt sovint, hem identificat els llocs amb una escala concreta, a tocar, immediata. Segurament sí, però fixeu-vos que també en el meu discurs jo expressament he anat barrejant les escales. A vegades he entès els llocs com una comarca, com un país, com un estat, per què no com un continent. Bueno, d'entrada això, entendre i assimilar que segurament els llocs els podem trobar a qualsevol escala, perquè precisament els llocs, si són combinacions de complexitats que es donen a qualsevol escala, precisament també els podem trobar a qualsevol escala. Llocs i regions ja no ho podem... Penso que no els podem continuar considerant com realitats locals, singulars, úniques, aïllades. La globalització i el cosmopolitisme de la societat actual ens ha fet que calgui aquest joc concurrent de múltiples escales per comprendre, per interpretar què és el que passa en un lloc, quina és aquesta combinació de complexitats que resulta ser doncs, cada lloc i cada regió. No? La globalització la tenim aquí, no sé si podem carregar-nos-la, no sé si podem lluitar-hi o no, segurament té coses molt bones i altres coses no tant, però una de les coses que ens aporta aquesta globalització és que vivim versions locals del món, i alhora viceversa, no? Vivint versions locals, vivint en el nostre lloc, ens situem en aquesta globalització. És a dir, és una forma també de dir la globalització està aquí, ens està influint, ens està aixafant, ens està condicionant, ens està determinant. Segurament sí, però bueno, vivim la nostra versió local d'aquesta globalització, segons sigui el nostre posicionament, el nostre joc de forces, de poders en aquesta globalització. Però alhora viceversa, no? Des de la nostra localització, des del nostre lloc, segurament també podem influir, incidir, transformar, modificar, encara que sigui només una mica, aquest context més ampli i global de la globalització. Acabo perquè s'acaba el temps i perquè acabo la vostra paciència segurament. Ja veieu que he treballat, pensat essencialment des de la geografia, però no des d'un punt de vista, jo pensava, o almenys no era la meva intenció de fer-ho dogmàticament o disciplinarment, però vaja, si hi havia aquest repartiment de funcions, a mi em tocava fer-ho essencialment des de la geografia. I fixeu-vos que, bueno, jo he fet molta crida a la geografia, a la necessitat que tenim de repensar-nos, de repensar-nos. Segurament de repensar-nos, jo aquí apuntava, no? No sé si això és una definició, però bueno, com a ciència social dels llocs, no? I evidentment dels llocs entesos d'aquesta manera que jo us proposava ara. I a més, pensar els llocs, saber-los pensar críticament, no? que això de críticament doncs, també ho podem entendre de moltes maneres, però en tot cas l'entenem d'aquella manera que és no donar per bo els discursos, no? que ens venen donats, no? ni els que ens venen donats des dels mitjans, ni els que ens venen donats des de la universitat, ni els que ens venen donat doncs, de no sé quins poders fàctics o no fàctics que circulen per aquestes globalitzacions. No? És a dir, pensar, no? Repensar aquests llocs des de la nostra també mateixa localitat, des dels mateixos nostres llocs. Ho he anat insinuant, i a vegades dubto si això ho sabrem fer des de la geografia, no? Perquè la tradició que tenim és molt potent, no? Marca molt des de dintre, no? Som un col·lectiu molt tancat, potser. El director del departament deia és la, com és allò, la feina més maca del món, segurament sí, però també a vegades és la disciplina, una de les disciplines també més autorreferenciades i contrastades, no? Delimitades del món, que ens costa molt també assimilar novetats o assimilar transformacions, no? Bueno, segurament ens cal pensar críticament també les nostres disciplines. Segurament ens hi ajuda molt, i aquest joc transdisciplinar, interdisciplinar, no? La concurrència d'altres disciplines. No? Per això deia que aquest matí que hi hagin tres, com a mínim tres mirades, no? De conceptuals, teòriques, sobre que reflexionin sobre allò, segurament és un exercici més que òptim. Espero que sigui òptim per tothom, però com a mínim és òptim també per la mirada de la geografia. Insisteixo, no sé si en sabrem prou, si en sabrem fer-ho, però bueno, segurament també jornades com aquesta és el que pretenen i és que és el que busquen fer, no? De que en aquest lloc que retorna doncs el sapiguem entre tots repensar. Moltes gràcies, fins aquí.
Moltes gràcies, Abel, primer per haver-la clavat, 45 minuts justos, i segona per emmarcar el tema i fer-ho no només des d'una perspectiva descriptiva, com deies tu, de tot el que ha passat, d'aquestes genealogies que hem viscut, sinó també propositiva, clarament, per mullar-te i fer unes propostes concretes.